Doncs un dimarts més, avui rebem a la psicòloga Vanessa Parellada per parlar d'ansietat. Molt bon dia, Vanessa, benvinguda.
Bon dia a tothom, feliç Sant Jordi, felicitats a tots els Jordis i les Jordines i Georgines.
I tant, molts anys i bons. I per si algú tenia ansietat de saber si la pluja havia finalment doncs, impedit que es muntessin les paradetes, doncs podem comprovar ara mateix que ja tenim unes quantes formoses paradetes a la plaça de Sant Francesc i de moment el cel doncs, es manté
clar. Fa un dia, blau, sí, no té res a veure amb fa una hora, tres hores.
En com ha començat la jornada, tens tota la raó. Bé, doncs,
exactament.
Doncs de moment brilla el sol i es pareix que el Sant Jordi es podrà celebrar, com sempre, a la plaça amb les paradetes de roses i llibres. Bé, anem al caram. Què és l'ansietat, Vanessa?
Molt bé, l'ansietat. Com la podem distingir de lo que és el nerviosisme? Com saber si estem nerviosos o tenim ansietat? El nerviosisme és l'emoció que predomina en el nerviosisme és la preocupació davant d'una cosa concreta. Has de fer l'examen de conduir, he de venir a la ràdio a parlar, coses que dius, ai, t'agafa aquella coseta, no?
Sí.
Que estàs nerviós i nerviosa, no? Tens algun examen, algun tema concret. A l'ansietat, l'emoció que predomina és la por. Per tant, el contrari de l'ansietat no és la calma, sinó la confiança. Quan tenim ansietat, el que sentim és por a algo inconcret, a algo que pugui passar en un futur, a que em quedi sense feina, a que em trobi amb una persona. Depèn del tipus de com siguem nosaltres, de la nostra manera de ser, tindrem més por. Por a persones, a situacions, por a un avió, por a la sang, no? I a més la reacció és...
A un repte professional, a parlar en públic, el que sigui.
Sí, però és una reacció desproporcionada que té aquest component d'anticipació que moltes vegades ens fa evitar una situació, una persona, no acceptar un ascens professional per por a, té aquests pensaments intrusius, aquesta i la part aquesta de reacció exagerada a ulls dels altres, de també el teu comportament per evitar sentir allò. Al final, la por s'acaba associant molt a l'evitació i quan quan interfereix a la teva vida diària, que evites quedar, que surts d'un grup de WhatsApp, que evites quedar amb segons qui, que evites sortir de l'illa perquè no vols agafar el barco, quan ja provoca que canviïs...
Condiciona la teva vida, realment.
Condiciona, no? Molt bé. Quan condiciona la teva vida és quan és una senyal de que allò és més patològic, que no és un simple que et posis nerviós, perquè hi ha gent que es posa nerviosa a l'agafar el barco, però l'agafa, es pren una valeriana o fa una mica de respiració i l'agafa i ja està,
sí.
No li interfereix. És diferent el nerviosisme de l'ansietat. I l'ansietat es mostra o el podem viure amb aquestes palpitacions que a vegades tens fins i tot la sensació de que t'agafarà un infart. O sigui, realment,
sí.
Una persona amb ansietat ho passa molt malament, no? Aquesta part de palpitacions, de mal de cap, de quan és un atac de pànic, que a vegades també es confon atac de pànic amb atac d'ansietat, un atac de pànic no té un inici identificat. A vegades t'agafen una... hi ha persones a qui els ha agafat un atac de pànic i no saben per què, no? Sense venir a cuento de res. O hi ha una malaltia crònica prèvia, o hi ha algun problema amb la tiroides, però no hi ha algú que tu puguis identificar, no és per això, no?
Perquè l'ansietat sempre està associada a algun tipus d'efecte físic, això que dius tu, no?
Sí.
Les taquicàrdies, o trobar-te allò mal d'estómac,
sí.
o que et costa respirar, et falta l'aire...
Hi ha sintomatologia física que moltes vegades no sabem identificar i que també és important conèixer-nos. Pot ser mal de cap, pot ser problemes de dormir... Pot ser contractura en l'espatlla, pot ser que de cop et fa mal les lumbars i no saps per què. O sigui, ja la manifestació física de l'ansietat també depèn de cada persona.
Clar.
Per tant, lo important amb l'ansietat, en primer lloc, és conèixer-nos. Saber quines són les nostres pors, quines són les coses que ens fan por, que això fins que no... Primer, identificar que tens ansietat. Identificar que et passen coses que abans no et passaven, coses que no passen en els altres, a vegades els altres també et fan de mirall, i t'ajuden i et diuen fa un temps que estàs superirritable i que no sembles tu, no? O sigui, els altres també ens ajuden a vegades a identificar que ens passen coses, o camines diferent, o fas com una respiració profunda de tant en tant, no? Això que et passa alguna cosa, estàs bé, i a vegades això sí. també ens ajuda a identificar que hi ha alguna cosa diferent, perquè moltes vegades no ens n'adonem de què ens passen aquests símptomes, no? A vegades és molt evident, perquè quan tens aquella taquicàrdia que sembla que et va donar un infart, és fàcil, no? Quan has de fer aquesta cosa de tant en tant sospirar per agafar aire, no? Totes aquestes coses són...
També depèn de l'hàbit que tinguem amb nosaltres mateixos d'observar-nos.
És molt important que agafem aquest hàbit d'observar-nos, perquè si tu et coneixes, primer te n'adones de quan estàs tenint una època d'ansietat, després és molt important saber quines són les pors que tens, perquè no són les mateixes les meves que les teves, que les d'una altra persona, i què fas tu quan tens aquella por que la veus a venir, no? Com evites, o a vegades quan estem molt estressats al final patem i els nostres estressors o els desencadenants són diferents en funció de cada persona, i la manera en què patem també depèn molt de cada persona. Hi ha gent que li dona per aïllar-se, hi ha gent que li dona per tenir explosions d'ira, hi ha gent que de cop és molt vulnerable i és molt sensible i plora molt més de lo habitual. O sigui, quan estem sotmesos a molta pressió, la manera en què reaccionem té a veure amb com som. O sigui, la personalitat prèvia de cada un també dona diferències individuals a l'hora de manifestar aquesta ansietat i a l'hora de quines són les coses que ens provoquen aquesta ansietat. Per tant, conèixer-nos és fonamental, conèixer quines són les nostres pors, intentar parar el bucle quan estem en un episodi d'ansietat forta, que ho notem perquè ja ens coneixem una mica i hem fet aquest exercici d'autoobservar-nos i ens en donem compte de que estic tota l'estona que em noto un pes al pit o que em noto a l'estómac tancat.
Un pes al pit, aquí dins, eh?
Aquesta cosa que notes com una pedra, com si de cop el cor et pesés molt més, o com se t'enfonsa el tòrax, l'esternó, no? Agafes una postura diferent. Ser capaços d'observar-nos i de donar-nos compte, en les dones, també portar un control de la menstruació, perquè els dies previs a la menstruació tot és catastròfic i a vegades et ve la regla i l'endemà és tot normal.
Diu, ara ho entenc.
I dius, no? Hòstia, era això el que em passava. És superimportant saber aquestes coses, perquè si no ens pensem que estem boges, els altres també es pensen que estem bojos i és normal, perquè ni nosaltres mateixes a vegades ens entenem, però és molt important monitoritzar-nos i conèixer-nos i saber com funciona el nostre cos, com funciona el nostre
cicle.
Cap.
Sí, sí.
Bueno, doncs això és algo que hem d'aprendre, igual també s'hauria d'ensenyar a les escoles, no? No només que quins són els canvis a la pubertat, sinó saber entendre i gestionar tota la part emotiva que acompanyen aquestes hormones, no? Això és important també, que entra dintre de la part de conèixer-nos. Conèixer quines són les nostres pors, treballar-les, això és el que es fa en teràpia, no? Quan algú té ansietat, intentes conèixer quina és l'estructura d'aquella persona, intentes conèixer quins són els seus punts més dèbils de l'edifici, que dèiem fa unes setmanes, veure quines són les coses que fan que desencadeni aquesta reacció, quines són les coses que evita perquè li fan por, i al final la por no es pot resoldre evitant. La por només es pot resoldre enfrontant-hi, agafant el toro per les banyes. Reflexionar sobre quines són les coses que et fan por, entendre per què et fan por i veure de quina manera t'hi pots enfrontar d'una altra forma. Però evitant, no.
Hem fet la descripció de què és l'ansietat i ara volíem entrar en això, com abordar-la. Tu estaves entrant ara ja amb aquest capítol.
Sí.
Suggerint una mica per on podia anar a la teràpia. No sé, tu mateixa, i què més hi afegiries?
Jo crec que va molt bé, quan fas aquest exercici d'autoconeixement, tenir cadascú, perquè hi ha una sèrie de coses que funcionen en tots els casos, com pot ser, per exemple, aplicar fred. Aplicar fred en els canells, posar la cara en un cossi amb aigua, amb gel, perquè són coses que desvien el focus dels símptomes físics. El cervell està centrat en sobreviure al fred i llavors ja baixa tota la sintomatologia. A més, estimules el nervi vaga, que té molt a veure amb el sistema nerviós autònom, que regula tota aquesta sintomatologia associada a l'ansietat.
Rebem preguntes en directe, Vanessa.
Ah, que bé.
Endavant.
Endavant, endavant, sempre.
L'ansietat és per sempre o si es fa teràpia pot quedar-se en el record? Pregunta l'Ariadna.
Que bonica aquesta pregunta. Un saludo a l'Ariadna. L'ansietat no és per sempre. De l'ansietat se'n pot sortir perquè l'ansietat és una senyal de que estàs gestionant alguna cosa malament. O que estàs fent massa coses que no et van bé, o que estàs fent poques coses que sí que et van bé, o que estàs posant el teu cos amb massa tensió. Unes coses que també tenen molt a veure i influeixen moltíssim és com ens alimentem, com descansem, què bevem, l'alcohol, alerta, perquè pot provocar aquesta vulnerabilitat que ens fa també estar més nerviosos. Mm. El que és per sempre és la nostra estructura, el nostre edifici, sobretot la part que es forma abans dels 6-7 anys, això sí que ens acompanyarà durant tota la vida, però el que podem fer és entendre-ho perquè no ens generi aquesta resposta d'ansietat que ens provoca aquest malestar. Sí que es pot curar l'ansietat, sí que es pot... més que curar, no és una malaltia com a tal. Sí que es pot eliminar aquesta ansietat entenent-nos i sabent quines són les coses que funcionen per baixar aquesta sintomatologia i quines són les coses que a nosaltres ens fan por, com deia fa un moment, entendre-les i veure de quina manera les podem afrontar diferent.
Bé, tenim una nova pregunta. Per cert, ens podeu escriure a través del Facebook o, si no, ens podeu cridar aquí en directe al 972-3004. Si no voleu entrar en directe, no passa res. En Miguel, que és el nostre tècnic, amablement us prendrà nota de la vostra pregunta i ens la feu arribar. Dic perquè jo sé que a moltes persones els hi fa una mica de tall això d'entrar en directe.
Yeah.
I més si estem parlant justament del dia de l'ansietat, doncs
clar,
avui ho donem per entès, d'acord?
Sí, que ningú es posi nerviós, per
exacte,
favor.
Si voleu fer una pregunta, la deixeu al Miguel i ja està. Mira, en tenim una altra. Na Patricia diu... L'ansietat pot servir per alguna cosa? Pot ser una senyal d'alerta, o un senyal d'alerta, més ben dit, de que estem malament?
Sí, és aquesta la finalitat que té l'ansietat, explicar-nos o fer-nos veure que hi ha alguna cosa que no l'estem gestionant bé, alguna cosa externa que ens està fent mal. Quan tu tens una reacció exagerada davant d'un estímul, vol dir que allà hi ha alguna ferida, que allà hi ha alguna cosa que no està ben treballada, i aquesta és la senyal que ens dona l'ansietat. El que passa que el que solem fer, què és? Evitar les coses que ens generen ansietat. No? Si a mi, per exemple, em genera ansietat tenir una relació amb una persona, que aquesta persona no m'enviï un missatge o que no m'escrigui, si el que faig és evitar tenir una relació o evitar estar pendent del telèfon o evitar... no estic solucionant el problema de base que em genera aquesta ansietat relacionada amb aquestes situacions. He de veure per què la meva resposta és així quan la resposta de la resta de gent a la mateixa situació doncs no és la mateixa. Per tant, tornem al principi, coneixe'ns quina és la nostra estructura, quines són les nostres pors, i quan ens passa puntualment un moment d'ansietat, important trencar el bucle físic, dels símptomes físics, amb el que hem dit fa un moment del fred, per exemple, amb la respiració, amb intentar distreure'ns amb coses que ens facin riure, per exemple. O sigui, tot el que fa que segreguem oxitocina és incompatible amb el cortisol, que és l'hormona de l'estrès.
Mm.
Es contrarresten l'un amb l'altre. Per tant, acariciar un gatet, l'exercici físic és fonamental.
Ah, sí, fer una mica d'esport, eh?
Com el menjar, com el beure, com anar a fer una cervesa de tant en tant. Mm. L'exercici físic, que no vol dir ser campions de pàdel, vol dir... pues ser moure el cos. Aquella sensació que quan fas 10 quilòmetres caminant, no cal ni que sigui corrent, 5 quilòmetres caminant, o moure una miqueta el cos, això és fonamental perquè tot circuli dintre del nostre cos de manera adequada, es generen unes hormones que tenen molt a veure amb la relaxació, les famoses endorfines, segreguem oxitocina també, dopamina, i baixa el cortisol quan fem exercici físic. I després trencar el bucle també de pensaments. Aquests pensaments intrusius, perquè l'ansietat ja hem dit que és l'anticipació d'algo catastròfic, l'ansietat és quan et quedes bloquejat en el futur, aquesta por a algo que pugui passar. Mm. Per tant, identificar, a vegades va bé escriure'ls, identificar quins són aquests pensaments, tornar... Jo recomano moltes vegades tenir com una espècie de kit de primeros auxilios, però de coses escrites,
sí,
que tu et pots escriure quan estàs bé, de dir... El 90% de les coses que pensem en realitat no acaben existint mai. Els pensaments no tenen per què ser certs, són pensaments. I ja està, no són veritats absolutes. L'ansietat puja i després baixa, encara que no faci res. Per tant, de vegades ens toca esperar que passi el xaparrón i passa. Jo el que em passa normalment és que tinc por a això. Això és el que em passa ara mateix. O sigui, aquest que cadascú té el seu, aquest kit que tu puguis recórrer com agafaries una tila, doncs agafar aquest paper salvavides de dir, fins i tot. La Vanessa a la ràdio va dir que això era així. Que l'ansietat és por, que això passarà, que té a veure amb alguna cosa que porto dintre i que ho treballaré. I ara simplement, a vegades no queda altra que travessar el desert en aquell moment, intentar bloquejar els símptomes físics perquè no entris en aquell bucle. Quan et sents molta taquicàrdia i molt així encara et poses més nerviós perquè tu identifiques que estàs supernerviós. Per tant, intentar tallar aquest bucle és molt important i també ajuda molt en això la respiració. La respiració conscient, agafar l'aire pel nas, deixar-lo anar per la boca, intentar inflar l'abdomen, fer aquesta respiració diafragmàtica, que és la que fa que s'ompli d'aire la part més baixa dels pulmons, fer aquest sistema del doctor Andrew Weil, que és el 478, que és inspirar durant 4 segons, sostenir l'aire durant 7 i expirar per la boca durant 8 segons, fer aquesta respiració conscient.
478, eh?
478 és aquest sistema d'aquest doctor de la Universitat d'Arizona i funciona. Tenir aquesta paciència. Això en 2 minuts... Quantes vegades respirem en 2 minuts una pila, no? 4, 7, 8, si sumes...
Sí, sí.
En 2 minuts pots fer moltes vegades. En 2 minuts...
2 minuts de res de la teva vida.
Pots trencar un bucle que si no el trenques, doncs cada vegada pots estar pitjor. I alerta amb l'ansietat també, perquè l'ansietat sostinguda en el temps pot generar depressió. Per tant, és important identificar-la i tallar-la a temps. Que si hi ha depressió, també es pot tractar. En podem parlar la setmana propera de la depressió. Però bueno, tot el que puguis estalviar de passar-ho malament, pues, benvingut és.
Ja sabeu que ens podeu fer arribar les vostres preguntes, propostes de temes o comentaris d'aquest espai a través d'info@radioilla.cat o si no en el correu de na Vanessa, vanessaparelladatorres@gmail.com. També trobareu na Vanessa a l'Insta en el seu perfil vanessa-parellada. Vanessa, moltes gràcies.
Ja s'ha acabat, que ràpid passa, eh?
D'aquí 2 setmanes més.
Molt bé. Moltes gràcies per donar-nos aquest espai.